mai tripulant. La seva brúixola genial.
Aquesta tarda us volem presentar el nou llibre de l'Enric Calpena. Es diu El primer capità i explica la història del qui va ser el fundador del Barça, Joan Gamper. Una novel·la que serveix per conèixer també com era la Catalunya de principis de segle XX.
Vosaltres sabíeu que en una de les primeres reunions de la primera junta del Barça es va proposar que les samarretes dels jugadors fossin blanques perquè era un color elegant? Però la idea es va descartar en seguida perquè van dir no, el blanc embruta molt.
Sí, no senyor. No és prou sofert. Que vagin de negre. No, que l'àrbitre va de negre.
Escolta. De negre brillant.
No sé, què hem de fer? Joan, què hem de fer?
Per exemple, sabeu que els primers partits del Barça es van jugar al velòdrom de la Bonanova i la seu del club era un gimnàs, el gimnàs Soler?
No sabem res.
No sabem res, però l'Enric sí, l'Enric Calpena sí, ho ha posat tot en aquesta novel·la, El primer capità, d'Edicions 62.
Molt bona tarda, Enric Calpena.
Hola, família, com esteu?
Hola, que bé que se't sent.
Sí, senyor.
Què tal?
Com és que se't sent tan bé, tu? Quina casa tens, tu? Una casa que és un micròfon, o què?
Tinc un estudi aquí posat a la casa. No, és un telèfon normal i corrent, eh? No cap cosa d'altre món.
Va, confessa que has tret el cap a la finestra i és la teva veu directament.
Sí. Va, no ho direm, això, perquè queda molt lleig, però com els oients no ho veuen...
Clar, també hem de dir que la veu de l'Enric Calpena... L'Enric Calpena parla per un iogurt d'aquells i un fil i se sent igual de bé, perquè tens una veu, noi...
Sí, el meu pare deia que jo tenia una veu com per escriure màquina, perquè el meu pare era una mica surrealista. O sigui que ja deu ser això, ja.
Clar que sí. Escolta'm, parlem d'aquesta novel·la, el primer... Espera, que no ho tinc.
El primer capità.
Joi, el primer capità. Ara se me n'havia anat al Sant al Cel. El primer capità. Com és que has decidit escriure sobre Joan Gamper? Que, atenció, li diem Joan i després ho descobrirem, però ell no es deia Joan. Però per què Joan Gamper?
Per què vull escriure sobre Joan Gamper?
Sí.
Perquè simplement adonar-me'n, ja fa temps que ho pensava, que la història d'un país o d'un moment determinat de la història no només s'explica per als grans dirigents o per als grans moviments polítics. Hi ha moltes coses que la gent té molta importància, considera que val la pena de viure en aquell moment i que si expliques aquella història, de fet, expliques la història grossa. En el cas de la Catalunya del segle XX, explicar la història de la passió pel futbol és explicar la història de Catalunya i la passió pel futbol a Catalunya, no només, òbviament, però una fita clara és el Barça.
Sembla com si presentés un programa des de fa molt de temps d'història i sapigués com enfocar la història per la gent.
Igual.
Sí.
Penso presentar aquest programa de ràdio.
Sí, perquè
un programa de història,
jo tinc un títol, perquè no... Un enguàrdia.
Enguàrdia. És
lleig, no m'agrada, Perdona,
no t'agrada.
Molt lleig.
A mi em funciona,
Et fa el pes.
Ah, sí?
Doncs no ho sé.
Ho proposaré, si...
I segur que te'l compren. I si no, avisa'm i ja farem unes trucades.
Sí, escolta'm,
parlant del tema de la història, per què has triat format novel·la en aquest cas i altres vegades no? Perquè vas fer un llibraco brutal sobre la història de Barcelona, xulíssim, però era història. En aquest cas, per què has triat ara una novel·la?
Jo aquesta la sé, la resposta.
El Barcelona de biografia.
No,
perquè últimament m'ha donat molt per...
Dóna més quartos, això, Calpena.
No et pensis, això és molt relatiu, perquè et paguen igual en funció del nombre de vendes.
Igual de poc.
Sí, exacte, no volia entrar en detalls ara. Però realment em venia més de gust explicar-ho de manera narrativa i crec que la novel·la té un avantatge, la novel·la històrica sobre l'assaig, igual que l'assaig en té d'altres sobre la novel·la, però que és que hi ha molts fragments de la història que no es coneixen, però que lògicament et pots imaginar què va passar. I una novel·la et permet posar-los en solfa i un assaig, òbviament, no pots fer-ho.
Sí, senyor, ja vau llegir el llibre anterior, El dia que va morir Barcelona, novel·la també històrica, i ara aquest, El primer capità. Comencem una mica pel començament i després que arribem on puguem, però per començar, Joan Gamper no es deia Joan, ho dèiem abans, i venia de Suïssa, era un senyor suís.
Era de Winterthur, on les assegurances, doncs allà estava ell i va néixer ell.
I per què va venir aquí? Què volia
perdona,
venir?
Acabo de descobrir que Winterthur és un lloc.
No.
Sí.
Clar. Sí. Ah, no ho sabies,
No. No, ara em direu que Zurich també, no?
Ocaso també és un altre lloc. No hi has anat mai a Ocaso, segures?
Mafre també.
Mafre és capital.
Hi ha un pont a Mafre molt bonic.
Molt.
S'hi ha d'anar.
Venia de Winterthur i què volia venir a fer aquí?
No, ell simplement primer va passar per diversos llocs de Suïssa, per Zurich, per Basilea, després se'n va anar a Lió, i la seva intenció, de fet, gairebé fugia del pare, perquè el pare era un home que estava bastant sonat, es va quedar trastocat amb la mort de la seva dona, amb el pare de l'últim fill, llavors era un home molt, molt caòtic, un home que tant es feia ric com s'arruïnava, de fet ho va fer aquest procés tres vegades, acusava el fill petit d'haver provocat la mort de la dona, Gamper era el fill gran, però ho patia molt. Tot plegat que ell una mica fugia del pare. Ui. En un moment determinat hi havia un parent llunyà de la família que vivia a Barcelona i que li va comentar que a Guinea hi havia unes grans... Guinea espanyola d'aquella època, sí. Hi havia unes grans oportunitats de negoci exportant cacau. I ell va decidir venir a Barcelona a aprendre espanyol per, després d'uns mesos, anar-se'n a Guinea i muntar aquesta empresa exportadora de cacau. Però el primer cacau que s'hi va trobar és que a Barcelona...
No s'hi parlava espanyol.
Idiomes, clar. Clar, sí, però no només, ni molt menys. Clar, no?
I menys
a més a més li va agradar molt la ciutat, molt, molt, molt. Es va tornar absolutament l'elo amb la ciutat. I això va fer que el que devia ser una estada, en principi programada, 6-8 mesos, es va transformar en l'estada de la seva vida. La seva ciutat per sempre va ser Barcelona.
Quants anys tenia quan va venir?
21. Era molt jovenet. Era molt jovenet. Ell arriba a 1898, molt poc després de la pèrdua de les colònies, amb la qual cosa espera també trobar una ciutat desolada, diguéssim. Eh? Sí. Dramàtic, perquè Espanya ha perdut les colònies, ha perdut Cuba i Puerto Rico, i també al·lucina, perquè diu, home, no hi ha pas per tant, diguéssim.
Home, és que hi havia molta gent contenta, també d'això, de treure's de sobre ja les colònies.
I tant. El que passa que pensa que la pèrdua de Cuba va representar sobretot la mort de moltíssims joves catalans.
Per això.
Que van arribar a enviar, no només catalans, òbviament, 450.000 soldats, que és una cosa, molta gent. I quan va tornar, ell ho va veure, va veure això, soldats joves pel carrer demanant, en fi, era una situació en aquest sentit dramàtica. Però al mateix temps, era una ciutat molt viva que s'estava electrificant, que estava deixant el gas, que precisament una companyia molt gran, que coneixereu, la AEG, sí, una companyia alemanya, acabava de comprar diverses xarxes, companyies de tramvia, perquè la seva intenció era electrificar el tramvia, i per si el negoci, diguéssim, doble, eh? Venia electricitat i al mateix temps venia productes que servien perquè l'electricitat els fes funcionar com els tramvies, eh? Llavors ell, que parlava alemany, òbviament, francès, i pensava que parlava una mica d'espanyol, cosa que no gaire, el van contractar immediatament com a comptable de la Companyia General de Tramvies. Clar. I a partir d'aquí
va trobar feina
ràpid. Va començar a establir-se. Sí.
Clar, llavors ja tenia temps, perquè tenia diners, tenia ingressos, tenia feina, la ciutat li agradava l'ambient, el clima, etcètera, etcètera, i llavors amb el seu temps lliure i aquests diners va dir, hosti, per què no fundo un club de futbol?
Allò típic. Clar, ell ja n'havia fundat dos, a Suïssa. Ell ja jugava, era molt bon jugador. I era atleta, i era ciclista, i havia jugat a rugby, déu-n'hi-do, era una bèstia
però
parda.
Però aquí no jugava futbol ningú, o què?
Ningú,
havia arribat la moda ja?
Quatre gats. Sí, quatre hi havia gats. Alguns anglesos bojos, que com se sap, els anglesos per natura ho són, que jugaven a futbol per aquí, no? Allò, alguns escocesos també, de la fàbrica, una fàbrica de teixits que hi havia a Sant Andreu, que també tenien un club que era l'escocès. Hi havia el que ells mateixos anomenaven el team anglès, o sigui, l'equip anglès, i gent que en algun lloc sabia la moda del futbol que començava a reixir, però que no ho havien practicat. I ell intenta primer apuntar-se amb el primer pseudoclub, perquè és una mena d'associació que s'està muntant, que s'anomena el Català.
El Català.
El Català. Sí, el Català. Però el Català el rebutgen. Perquè, escolti'm, si hi ha un team anglès, hi ha un club escocès, nosaltres només hem de ser catalans. Vostè és suís, per tant, no vingui a jugar aquí.
Hosti,
és suís i encara que no li diuen, és protestant. I això tampoc agrada gaire.
Llavors, ell
empipat, per dir-ho d'alguna manera, doncs decideix que si no pot apuntar-se a un club, l'ha de muntar ell. I a partir d'aquí naixerà el que, després d'uns mesos d'intentar buscar gent, només en troba 12. Inicialment, o sigui, imagina't. Els primers, o sigui, buscant durant setmanes gent per muntar un club de futbol i només en troba 12 persones comptant-se amb ell mateix. I és com munta el desembre del... a finals, perdó, de novembre del 1899.
Novembre, jo ja t'anava a dir desembre, no, va ser el novembre, això, no t'equivoquis.
El desembre és el primer partit.
Ah, això t'anava a dir, va ser el primer partit.
El primer partit és el desembre.
Home, per favor, no t'escomptis, que jo això ho tinc molt clar.
Sí, sí, el novembre va ser i el desembre va ser el primer partit. Doncs munten aquest club, que teòricament és un club que no té cap altra pretensió que trobar altres equips per jugar, o si no els troben, que siguin prou gent per jugar entre
ells. I es deia Futbol Club, separat, Futbol, amb guionet enmig, sí. Club Barcelona, eh?
Exactament, aquest és Futbol el nom inicial, que és un nom casual, eh? Diguéssim, ells primer no fan un gran pensament d'això, ho direm d'aquesta manera, sí, sinó que li posen aquest nom perquè pensen, bueno, que es digui Barcelona com la ciutat, ja ens va bé, i després de què farem el club? Ells pensen en posar-li al principi societat o associació a Barcelona, però es troben que els anglesos ja havien muntat una cosa similar, encara que ho havien desmuntat. I van dir, saps què? Canviem-li el nom. O sigui, canviem-li, posem-li de sortida un nom diferent. I va néixer el Futbol Club Barcelona, que no n'estaven molt convençuts, del nom, però sí, va quedar.
Doncs escolta'm, deixa'm que del llibre El primer capità, edició 62 de l'Enric Calpena, escoltem una mica com i d'on va treure Joan Gamper el suport per fundar el club. En el llibre expliques aquells inicis d'aquesta manera.
Un club que respongui al que és el futbol, un esport per a cavallers, en el qual els valors de l'educació, la democràcia i el gaudi de la natura estiguin per sobre de la competitivitat, el guanyar per guanyar i la força bruta.
Mare de Déu.
Per això proposo aquest nou club, si finalment acaba de néixer, es digui com el nom de la ciutat que ens acull, Barcelona.
Hosti, tu, havia de ser el nou tenis. Carai. I s'ha convertit en la bufetada Futbol Club a tot arreu, eh?
És que ells tenien una idea, els pioners, molt de gentleman, eh? O sigui, el futbol havia nascut uns 30-40 anys abans, a mig d'Anglaterra, a les zones industrials, però havia nascut de la gent més rica. Era una variant del rugby per ells, eh? Una cosa molt similar. Simplement el tipus de pilota diferent, però bàsicament eren dos branques del mateix esport. Però al cap de relativament pocs anys, de seguida les classes obreres comencen a jugar a futbol. I ho havien estat canviant. I això continuava havent-hi la sensació de que el futbol, per ser noble, s'havia de ser molt cavaller. I això de que jugar per guanyar, jugar amb entrades fortes, jugar fent trampes, diguéssim, això era molt lleig i no s'havia de fer. Tothom havia de ser molt cavaller. Gamper ve amb aquesta idea,
sí,
però se li aniran les punyetes relativament aviat.
Ràpid. Segur que estava allà cridant burro ràpidament als seus jugadors i a l'àrbitre.
Tant no, eh? No, Gamper sempre va ser en aquest sentit bastant elegant. Però la realitat es va imposar. I de seguida van veure que la competitivitat i el matxacar-se un amb els altres era una cosa que era apassionant i que els feia una passió tremenda.
Això és el mateix que va passar amb els Jocs Olímpics, no? Amb el Pierre de Coubertin. Lo important és participar, ja.
Sí.
L'important és emportar-se la medalla.
Els Jocs Olímpics tenen una història important, que ja ho...
Fes un altre llibre, ara no podem ficar-nos... No, mira, no tenim temps. Adam, digues.
Enric, funda el club, però no pot ser-ne president perquè és menor d'edat amb 22 anys, encara, no?
Sí, perquè la majoria d'Espanya en aquella època amb 23 anys.
Això s'hauria de recuperar.
Ja va ser ell.
El 30, president.
Clar, i no ho pot ser. Llavors li diuen que no. La gent diu, d'acord, doncs qui és el més gran? I és un altre suís, en Walter Wild, que tothom li deia Walteri, que és un nom inventat, perquè no, Walteri no existeix. Doncs Walter Wild és qui serà el primer president, precisament per això, perquè és el que té, em sembla que té 24, vull dir, i com ja és un ancià de 24 anys, doncs pot ser el president.
Hi ha moltíssimes històries en aquesta novel·la basada en fets reals, absolutament, de l'Enric Calpena, El primer capità, edició 62. No tenim temps de repassar-les totes, però hi ha moments a la rivalitat del Barça del Madrid, el Barcelona amb l'Espanyol. La identificació de Gamper amb Catalunya fins al punt de canviar-se el nom o fer-se dir Joan. Això, aquí sí que m'hi vull aturar. Ell es feia dir Joan, eh?
Sí. No ho va tenir molt clar. També
parlava català?
Sí, i parlava català als fills. Ell es va casar amb una suïssa, francòfona, en aquest cas, però des del primer moment van decidir tots dos que els fills els hi parlarien en català. No els hi parlarien ni en alemany ni en francès, eh? Mm-hmm. I així ho van fer. Van parlar en català i ell tenia una identificació. De fet, una de les coses que la premsa de Madrid l'acusava era que parlava millor català que espanyol. Cosa que emprenyava molt, diguéssim. Com pot ser això, no? Ell parlava amb accent, les coses, però el català amb menys accent que l'espanyol. Ell es deia, de fet, Hans Max. El fet que es digués Max van dir durant molt de temps que era jueu, cosa que no era certa, eh? Però ja sabeu que, de fet, als anys 30 serien terrorífics amb aquesta qüestió, no? Però que hi havia també mala fama amb el tema, no? I això era una acusació que se li feia.
Després, altres moments, com per exemple Joan Gamper marxant a l'exili el 1925, quatre anys a Suïssa, després de la sonoríssima xiulada contra la marxa reial a l'estadi de les Corts en plena dictadura de Primo de Rivera, que també és un punt, suposo, que en el llibre surt, eh?
Molt, moltíssim, perquè és un tema clau.
Van haver de tancar el camp 6 mesos, eh?
Sí, i volien tancar-lo per sempre.
Oh, clar, aprofitant.
Dissoldre el Barcelona, clar. Directament. Perquè, segons l'escrit que va fer el Ministeri de Governació de l'època, deien que el Barcelona era un club antipàtria.
Sí, senyor.
I antisentimientos españoles.
Antifa, com ara el Trump, que li molesten els antifes.
Exacte, era un grup antifa. I un club... Però fixa't què va passar. En els 6 mesos el que es volia era destruir el Barcelona, perquè en definitiva 6 mesos sense ingressar res, amb una hipoteca que era el Camp de les Corts, que estaven tot just havien entrat, etcètera, era una manera de carregar-se'l. Què van fer? Els altres clubs catalans es van esperar, no van jugar la Copa Catalunya, que era el més important de l'època, no hi havia Lliga, fins que el Barça no va poder jugar. I, a més, no es van donar de baixa els socis. De fet, va ser al revés. Van augmentar el nombre de socis. O sigui, va haver-hi un munt de gent que, a més, va pagar no anant a veure cap partit perquè no n'hi havia, no en podien haver-hi. O sigui que realment va ser un tour de force de la societat catalana contra la dictadura de Primo de Rivera.
Que maco.
Espectacular. Tota la història que hi ha aquí darrere, ben travada amb la mà de l'Enric Calpena. Jo només us diré una cosa, que això jo crec que la gent ja ho sap, però jo no ho sabia i m'ha impactat, i ho podem dir perquè és un spoiler relatiu. Com va morir Joan Gamper, Maria?
Doncs ni idea.
Sospites alguna cosa?
Se'l va encarregar?
No.
Home, no.
Va morir malalt?
No.
El va atropellar alguna cosa?
No.
Això és Gaudí.
Li van fotre un tret? Apunyalar? No.
Li va caure un piano al cap? No.
Ara li he fet un gest que ha fet... No.
Déu, no ho sabia.
Es va suïcidar.
Sí, surt el primer capítol. El primer capítol ja ho explica. Vull dir, perquè em vaig plantejar dir, home, una cosa que és prou coneguda, saps què, diguem-ho des de la sortida, i ja, tranquils, ja sabem com acaba.
No, prou coneguda o no, eh? De veritat que no ho tenia en ment, eh?
Sí, sí.
Quants anys tenia quan es va suïcidar?
52. Era relativament jove, en aquella època, òbviament, doncs, en general, la gent vivia menys, però el 52 era jove. Es va suïcidar, no va deixar cap carta, i per tant no podem saber-ho exactament, però és obvi que es va suïcidar després del crac del 29, de l'octubre del 29. Ell tenia negocis amb un altre soci que tenia molt invertit a la borsa de Nova York, amb l'esperança de que anirien comprant accions que estiguessin a la baixa per després remuntar. Però el crac va ser tan llarg i tan terrible que van quedar absolutament arruïnats. I primer es va suïcidar l'agent borsari que tenia a Nova York, després el soci i després el mateix Gamper el dia següent.
Perdona, i com ho va fer?
Es va clavar un tret al cap. Aquest va ser el sistema. A més, per acabar-ho de dubar, ell arrossegava una certa depressió, o com a mínim un estat d'ànim baix, per el maltracte que li havia fet el club amb ell. Yeah. Perquè quan ell va haver d'exiliar-se, els directius eren nous i eren més de la corda del Primo de Rivera, i realment no el van tractar gens bé. Això és una característica típica del Barça, eh? Allò de machacar-se entre directives, ja sí, des del principi això comença. Sí.
Doncs mireu quantes històries hi ha dintre d'aquesta història. El primer capítol, edició 62. Enric Alpena, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, fins ara.
Recordo la Medusa.
Sí, a la Medusa.
Adéu.